Et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell. Al matí amb Raquel García. Ciència quilòmetre zero.
No és cap secret que una part de la comunitat científica ha viscut d'esquenes als ciutadans i també gran part dels ciutadans ha fet el mateix amb la comunitat científica. Per això nosaltres, al matí, un divendres al mes, el que intentem és trencar barreres i apostar per apropar-vos la ciència, per despertar la vostra curiositat innata i també per ajudar-vos a entendre diversos avanços científics i el perquè de moltes recerques que s'estan fent a la nostra ciutat. I per ajudar-nos en aquest repte, comptem amb la nostra col·laboradora, la Marta Vila. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia, Raquel. Què tal?
Doncs amb moltes ganes de que ens expliquis i començar doncs, avui a donar a conèixer una investigació que s'està fent al Taulí. Hem de dir que no farem parada a l'hospital, sinó a l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí, que és on es fa la recerca combinant el coneixement i també la innovació. I per combatre, a més, Marta, una malaltia, el càncer, que fa estralls i és una de les principals causes de mort al món.
Sí, totalment. De fet, el càncer és la primera causa de mort a Catalunya. L'any 2008, un de cada 14 càncers que es van diagnosticar eren càncer de fetge i, malauradament, aquesta és una de les variants que té més mal pronòstic. Per això, un equip multidisciplinari de l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí està treballant en el desenvolupament d'un test d'antígens que permet diagnosticar de manera prematura els pacients que patiran un càncer de fetge i millorar així el seu tractament i el pronòstic. Línia recta i
endavant. Marta, i explica'ns, a veure, per parlar d'aquest projecte, a qui tenim avui amb nosaltres?
Mira, hem convidat a l'immunòleg i responsable del projecte de TAVI Diagnòstics, el doctor Juan Francisco Delgado. Juan, benvingut.
Hola, què tal?
Bé. També ens acompanya la coordinadora de la Unitat de Patologia de l'Hospital Taulí, la doctora Mercè Vergara. Mercè, bon dia.
Hola, encantada. Moltes gràcies per haver-nos convidat a explicar el projecte.
I també tenim amb nosaltres l'emprenedor en residència de TAVI Diagnòstics, el Xavier Gallego. Xavi, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Mira, Juan, comencem en el gra. Com va sorgir la idea de desenvolupar un test per detectar el càncer de fetge?
La idea va sorgir perquè vam tenir una tecnologia que nos permetia poder detectar anticuerpos frente a zonas nuevas de las proteínas. Uh-huh. ¿Vale? Hay una determinada zona de las proteínas que son poco accesibles a los anticuerpos y con nuestra tecnología sí que hacemos esto accesible. Entonces, bueno, teníamos una colección de muestras en un estudio previo con los compañeros de patología y decidimos emplear esta tecnología para buscar anticuerpos frente a proteínas tumorales en el cáncer de hígado. Teníamos esta colección de pacientes y entonces decidimos de empezar este estudio con este marcador.
Y Juan, una pregunta. Sí. ¿Aquests marcadors els trobeu sí. a tots els pacients de càncer de fetge o només a un grup reduït que tenen una variant concreta?
Hicimos un estudio con 58 pacientes de cáncer de hígado. Y como población control, tenemos dos poblaciones controles, una de 40 individuos sanos y otra de 49 personas con hepatopatías crónicas, pero sin tener cáncer de hígado. Y en estos 58 pacientes con cáncer de hígado, detectamos el 95%
de ellos hacen anticuerpos frente a esta proteína.
Per tant, podem dir que és una manera de detectar que bastant homogènia en tots els pacients de càncer. A veure si poguéssim parlar amb la Mercè, perquè ens agradaria saber una cosa que ens han preguntat els oients a través de xarxes socials, és dir, com es diagnostica ara el càncer de fetge abans d'utilitzar aquest kit? Ara mateix, quines són les tècniques que teniu sobre la taula?
Gràcies per la pregunta. Bueno, el primer que volia aclarir és que el càncer concret de fetge que estem detectant és el carcinoma hepatocel·lular. Aquest carcinoma hepatocel·lular és un càncer primari de fetge, o sigui, de les cèl·lules pròpies del fetge, que es malignitzen, però que sobretot aquest tipus de càncer es presenta en la gent que té cirrosi hepàtica, d'acord? Són una població que tenim molt ben detectada i és tot pacient que té cirrosi hepàtica. Actualment el mètode que utilitzem de diagnòstic és que cada 6 mesos els hi fem una ecografia hepàtica per detectar el càncer el més precoçment possible. I llavors, clar, el problema és que això implica que el pacient cada 6 mesos ha de venir a fer-se una ecografia amb el cost que això significa, perquè ha de venir a l'hospital, un radiòleg, tot el que suposa de sobrecàrrega de feina perquè s'ha de fer l'ecografia, d'acord? I aquest és el mètode que utilitzem avui. Aquest sistema que ha ideat el Juan Francisco, Parmatria, que fent només un anàlisi de sang poguéssim detectar aquelles persones que estan en risc o que ja tenen un càncer molt petit que fins i tot potser encara no es detecta per ecografia, llavors només en aquestes fer un seguiment més estret. I, en canvi, les que tinguessin els nivells baixos no caldrien fer ecografies. Aquesta, com a mínim, seria la hipòtesi de treball. No sé si m'he explicat bé, eh?
Sí, perquè el que ens agradaria saber també és, tu deies, estaria bé tenir un diagnòstic precoç. Què suposaria poder saber amb antelació que un pacient tindrà càncer de fetge des del punt de vista del propi pacient i de vosaltres com a metges per poder determinar el tractament?
Vale, perquè com més aviat detectis un càncer, l'hepatocarcinoma, si és petit, tenim la possibilitat d'accedir a un tractament amb intenció curativa. En canvi, si aquest càncer ja està més disseminat per l'organisme, llavors ja no pots donar un tractament curatiu, sinó que ja has de donar un tractament amb intenció pal·liativa. Per tant, com més aviat detectis el càncer, més opcions tens de fer tractaments més curatius, amb intenció curativa, i per tant allargues la supervivència del pacient. El pacient viurà més temps, és del que es tracta, i amb bona qualitat de vida.
O sigui, per això aquí aquesta importància, a ajudar a tractar abans dels pacients i augmentar la seva esperança de vida. Exacte. Jo tinc molta curiositat, exacte, Mercè, si aquest projecte és únic al món, si des d'aquí, des de la nostra ciutat, s'està impulsant aquesta investigació, no?, que potser després es podrà implementar en molts altres hospitals.
Home, aquesta seria la idea, no? No sé si és única, però sí que és veritat que el tema, això que estem parlant, a nivell mèdic se li diu biomarcador. És a dir, tu tens, en aquest cas, un anticòs que detecta el càncer molt aviat, ¿vale? I això, a nivell del càncer hepatocel·lular, que és el que estem parlant, hi ha molts grups que estan treballant en diferents biomarcadors, perquè no hi ha cap biomarcador que sigui bo, ¿vale? Fins ara, per això hem de fer ecografies, perquè no tenim cap molècula a la sang que es permeti detectar-ho aviat. Per tant, en certa manera, qui guanyi aquesta carrera serà un triomf, jo crec que a nivell
mundial,
internacional. Clar. Sí, sincerament, ojalà.
Perquè,
mundial, clar. Perquè de moment és una carrera de fons i de moment ningú ha lograt arribar. Per tant, qui arribi és un gran triomf. Seria brutal, sí. Estem molt il·lusionats. El moment és molt preliminar, clar, necessitem molta feina, no? Necessitem fer un protocol, incloure pacients, validar la tècnica. Clar, tot això en medicina ja ho sabeu, és com els fàrmacs, no? Quan un fàrmac apareix al mercat hi ha 10 anys de treballar al darrere, no? Doncs aquí una mica és el mateix, estem en una feina preliminar i per tant encara queda temps per poder perquè poder comercialitzar i poder fer arribar aquesta tècnica, però bueno, clar, és molt prometedor. O
sigui, i tant.
Ara necessitem fondos. Sí, és molt prometedor, la veritat és que sí.
I Juan, pensant, clar, suposo que a més, ara molts dels pacients el problema que es troben és que tenen l'esperança de vida és curta, no? Perquè em sembla que es troben en estadis avançats, no? I moltes vegades no es pot curar el càncer, només es poden fer tractaments paliatius.
Sí, no, es decir, la relevancia de encontrar este marcador y básicamente es esta, ¿no? Es decir, cuanto antes tú detectes un cáncer, más posibilidades tienes tú de emplear un tratamiento curativo, como ha comentado a Mercedes Vergara, y bueno, y esta es la gran importancia del estudio. Nosotros en una población ya de riesgo de padecer cáncer, que serían los pacientes que tienen cirrosis hepática, analizamos este marcador. En función de los niveles de anticuerpos, nosotros somos capaces de estratificar el riesgo a padecer el cáncer de hígado y, claro, pues estos pacientes que tuvieran el biomarcador elevado tendrían un alto riesgo y, por tanto, en vez de hacer solamente la ecografía, que es el seguimiento actual que se le hace, pues habría que hacer pruebas de imagen mucho más específicas, como la resonancia magnética o el TAC, para poder visualizar el cáncer, diagnosticarlo y poder tratarlo de manera curativa.
Esto una mica ja als pacients els dic, quan fem l'ecografia i veiem que té una lesió petita o gran o el que sigui, jo sempre els dic que l'ecografia ens serveix per dir el nom i per donar-li el cognom hem de fer ressonància o l'escàner, no? L'ecografia ens detecta i les altres proves diagnostiquen. Jo crec que aquí un altre repte que tenim els metges, que potser aquí no ve el cas, però clar, estem parlant de que el carcinoma hepatocel·lular sobretot es presenta en la gent que té cirrosi hepàtica. Per tant, un altre repte que tenim és detectar a nivell poblacional tots els pacients que tinguin cirrosi hepàtica, no? Una mica la idea que té la gent quan tu els dius que té cirrosi hepàtica és que sembla que la cirrosi hepàtica hagi de donar molts símptomes i un hagi d'estar molt malament i per això té cirrosi. I us he de dir que la majoria de pacients que tenen cirrosi hepàtica són asimptomàtics, no tenen símptomes. Per tant, moltes vegades quan detecten un càncer, un hepatocarcinoma molt avançat, és perquè primer no hem sigut capaços de saber que aquest pacient tenia una cirrosi hepàtica i per tant no l'hem pogut entrar en el programa de cribatge que fem de fer ecografies. Aquest és un repte molt important. O sigui, la feina del Juan Francisco és molt bona i ojalà. L'altra feina és de poder detectar els pacients el més aviat possible, sí?
I tant, no. El que volia preguntar és que tot ens esteu deixant claríssim que és necessari anticipar-nos i poder tenir aquest diagnòstic precoç. Però jo volia saber, volia parlar amb el Xavi, que és l'emprenedor que s'està encarregant de dur a terme el desenvolupament d'aquest projecte, i li volia preguntar, Xavi, en quin moment, quan vosaltres veieu aquests resultats que estan començant a sorgir, creieu que d'aquí en pot sorgir una idea de negoci o alguna cosa que val la pena traslladar al món empresarial?
Sí. Bueno, sí, en el Parc Taulí, per exemple, i en altres hospitals, existeixen el que són les unitats d'innovació i transferència tecnològica, que bàsicament s'encarreguen d'això, no? D'identificar resultats de recerca que es puguin traslladar a la societat. Val? Llavors, la manera d'identificar aquests resultats és una mica doncs, veure la tecnologia que desencoc o els resultats aquests, quina aplicació poden tenir. Llavors, nosaltres el que fem una mica és veure quines són les necessitats clíniques que existeixen i com aquests resultats de la recerca poden ajudar a millorar doncs, el diagnòstic o el tractament d'una malaltia. I un cop identificant aquesta necessitat, mirem a veure si ja existeixen en el mercat solucions similars. I si no existeixen, vol dir que els resultats que s'han obtingut d'aquesta recerca són suficientment innovadors com per poder desenvolupar o transferir-ho a la societat per crear algun tipus de diagnòstic com el que farem nosaltres o algun tipus de tractament que beneficia els pacients.
Bueno, i veig que aquest benefici no només l'heu detectat des del propi programa d'innovació del Taulí, sinó que des de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de la Recerca també us han reconegut la feina feta perquè us acaben de donar una beca que ha de permetre que el projecte creixi. Quins són els plans de futur amb TAVI Diagnòstics?
Sí, a veure, gràcies a aquesta beca, de fet, jo m'he pogut alliberar, no? Ara em puc, abans portava 47 projectes d'innovació, doncs ara em puc dedicar exclusivament al projecte de TAVI Diagnòstics, amb la qual estem avançant molt més ràpidament. La idea d'aquesta beca és això, no? Que un emprenedor, que una persona es dediqui a impulsar aquest projecte, a buscar el finançament, i no solament públic, sinó finançament privat, no? Que a vegades és... sembla que no, però a vegades sembla que va més ràpid, que no sempre, I llavors, bueno, per aconseguir aquest finançament privat, doncs llavors s'ha de constituir una empresa, no? Podem aconseguir el finançament privat des de la institució pública, no? Perquè els inversors no els interessa, ells volen un rendiment. I llavors s'ha de constituir una empresa per buscar aquest finançament privat i poder anar ràpid i que arribi la solució que nosaltres estem desenvolupant el més aviat possible a la societat, no?
Home, això és el que esperem tots nosaltres. De fet, el projecte té molt bona pinta i ens ha agradat moltíssim poder saber una mica més en què consisteix aquest test d'iLiver que esteu desenvolupant des de Tavio Diagnostics. Juan Delgado, Mercè Vergara, Xavi Gallego, ha estat un plaer conversar amb vosaltres i poder descobrir que el Taulí és molt més que un hospital i que Sabadell té projectes pioners tant en ciència com en medicina.
Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat.
I avui doncs, el que fem és també doncs, a descobrir, acabar aquesta secció estrenant un espai, l'espai del contestador, Marta.
Sí, perquè aquesta setmana Pfizer i Moderna ens han anunciat que els seus prototips de vacuna contra la Covid-19 tenen una eficiència molt elevada i hem volgut tornar a reprendre les converses que havíem tingut amb el director del grup d'enginyeria celular i bioprocessos, el Quico Gòdia, a qui li hem preguntat si ja podem ser optimistes o encara han de passar moltes coses.
Doncs a veure què diu.
La resposta és les dues coses que tu has dit. O sigui, jo crec que podem ser optimistes no només per aquestes dues, sinó per altres vacunes que s'estan desenvolupant. Per altra banda, s'ha d'esperar perquè, de fet, aquests són anuncis que fan les companyies quan comencen a saber dades intermitges dels seus programes de fase clínica. Aleshores, això encara són dades que extrapolar-les al final de la fase clínica no deixa de ser una mica encara, diguem-ne, aventurat, però és clar, molt millor que quan ja comences a obtenir aquestes primeres dades et surti un 94% que no pas que et surti un 30%. Vull dir que en aquest sentit jo crec que tot això són bones notícies.
Aquesta trucada que vam fer amb el Quico va ser el dimecres, però és que just ahir AstraZeneca anunciava que el seu prototip de vacuna genera una resposta immune forta en adults majors de 56 anys. Però tornem a escoltar el Quico perquè encara ens dona algunes idees més per reflexionar.
Anem ben encaminats, però hem de pensar que si estiguéssim en una situació que no fos d'emergència sanitària, diguem-ne, de salut a nivell internacional com estem ara, i estiguéssim en un procés normal, aquest producte no estaria en el mercat fins d'aquí 2-3 anys fàcil. El que també jo crec que és una notícia optimista és que les companyies estan demostrant molta confiança en els productes que estan obtenint perquè estan avançant la fabricació de les dosis abans de que s'aprovi la vacuna, cosa que això a la seva part és molt arriscada, perquè si no els aproven la vacuna, aquestes dosis no les podran vendre.
Doncs ens quedem amb això, anem pel bon camí, però encara hem de tenir paciència. Marta Vila, ens veiem el proper mes.
I tant, que vagi molt bé, Raquel.
Bon dia, que vagi molt bé, cuida't.
Al matí, amb Raquel García.